Infomix 10, amb Dolors Lleó.
Info d'avui dimarts 28 de juliol del 2020. Comencem amb els titulars de la jornada. Les escoles de Calella disposaran d'espais a l'aire lliure per les classes d'educació física i també l'esbarjo. En el cas de l'escola Bressol Municipal, la novetat de cara al curs 2020-2021 és que se suprimeix temporalment el servei d'acollida de 5 a 6 de la tarda. S'ha convocat a les direccions de tots els centres educatius a una xerrada informativa a càrrec de la directora del CAP de Calella, que els explica el protocol en cas que hi hagi un positiu a l'escola. La responsable d'educació, la tinent d'alcaldia Montserrat Mateu, ha afirmat que es va fer una bona gestió del cas que hi ha hagut a la privada Children's House. L'Ajuntament preveu incorporar el nou inspector de la policia local el més aviat possible. Només una persona s'ha presentat al procés per cobrir la plaça que quedarà avui del 31 de juliol per la jubilació de Joan Viladamat. El portaveu del govern i responsable de seguretat, Josep Torres, ha dit a Ràdio Calella Televisió que s'ha deixat tot l'estiu planificat i que la prefectura hi ha gent competent per tirar endavant la feina. I els CAPs, que continuen restringint les visites presencials per disminuir el risc de propagació de la Covid. La Corporació de Salut del Maresme i la Selva, de fet, ha llançat una nova campanya per conscienciar la població de la importància de trucar als centres abans d'acudir-hi. Excepte en el cas d'urgències vitals, a tots els usuaris se'ls està donant atenció telefònica i telemàtica per evitar aglomeracions. I a més, el Patrimoni de Calella fa avui una xerrada informativa sobre la figura de Felip de Saleta, un calellenc il·lustre amb una rica producció poètica. Una xerrada que es farà al pati del Museu Arxiu a les 9 del vespre, amb accés lliure i gratuït. I pel que fa al temps, continua la sensació de xafogor intensa, però els termòmetres han anat a la baixa respecte ahir. Avui les màximes no superaran els 31 graus. Als mapes del temps indiquen que el sol serà el protagonista absolut de la situació meteorològica dels pròxims dies. Comencem, doncs, el curs escolar 2020-2021. Començarà el 14 de setembre de forma presencial si la situació de la pandèmia és com l'actual. Això deia ahir el conseller d'Educació, Josep Bargalló. Els centres educatius, de fet, han tancat aquests últims dies els seus plans d'organització, que en el cas de Calella contempla que certes hores lectives les facin fora de les seves instal·lacions, en espais pròxims i a l'aire lliure. És la manera que han trobat per complir amb les noves mesures sanitàries basades en la creació de grups estables de convivència que no poden entrar en contacte entre ells. Això no passava, per exemple, a l'hora del pati, on les classes es barrejaven per compartir un mateix espai, una mateixa zona. La tinent d'alcaldia d'Educació, Montserrat Mateu, ha explicat que la petició d'ús se'ls va fer arribar fa unes setmanes i que s'ha concedit a tots i cadascun dels centres des d'infantil a secundària. En declaracions a aquesta emissora, Mateu ha comentat que les escoles, com dèiem, han demanat espais pròxims a les seves instal·lacions.
Les escoles ens van fer petició, doncs ja fa ben bé 3 setmanes, d'aquests espais a l'aire lliure, tal com comenta, per les estones d'esbarjo, també per les estones d'educació física. Si tant escoles d'infantil, primària i secundària, i d'aleshores aquests espais, si penseu una miqueta en la ubicació de les nostres escoles a Calella, doncs demanen espais que tinguin certa proximitat amb les escoles. La inspecció ha donat el vistiplau i ha fet l'assessorament d'aquests plans.
Dèiem que l'Institut Bisbe Sivilla, per exemple, ha demanat el passeig Manel Puigvert, el camp de futbol de mar i també la muntanyeta, on s'hi podrà anar, això sí, quan finalitzin les obres de remodelació que comencen aquesta setmana. En el cas de l'escola La Minerva i el Far han sol·licitat utilitzar espais del Parc del Mau. I pel que fa a les dues escoles concertades, l'escola Pia i el Freta utilitzaran a partir del setembre la plaça Jeroni Martorell, el passeig dels Eucaliptus, la plaça Lluís Gallard i el camp de futbol de mar. Els alumnes, per tant, sortiran de les instal·lacions educatives principalment per les classes de física i per l'hora del pati. Així queda recollit en els plans d'organització que ja han presentat i que s'hauran de completar durant la primera setmana de setembre amb l'última hora sobre l'evolució de la pandèmia.
Tenia un servei extra, o bé de 8 a 9 o bé de 5 a 6, i veient doncs, que la demanda de les famílies és molt més gran en la franja de 8 a 9, els alumnes podran començar a les 8 del matí fins a les 5 de la tarda. Aquest espai de 5 a 6, que era un servei extra, doncs es tornarà a recuperar un cop doncs, les mesures sanitàries ho permetin.
Aquestes eren les declaracions que volíem escoltar de la tinent d'alcaldia d'Educació, que hem sentit que parlava de la novetat que hi haurà de cara a la represa del curs a setembre. En el cas de l'escola Bressol al Carrilet, és que només es mantindrà l'acollida de primera hora del matí, però se suprimirà temporalment la de la tarda, mentre així ho exigeixin la situació sanitària per la Covid-19. En un altre ordre de qüestions, direm que el retorn de l'escola presencial al setembre sí que està generant dubtes i preocupacions entre la comunitat educativa de Calella en relació al risc de contagis i quin és el protocol a seguir per evitar que es produeixin brots. És per això que l'àrea d'educació ha organitzat una xerrada informativa amb la directora del CAP, a la que hi estan convocades les direccions de tots els centres educatius, públics i concertats, de totes les etapes, a més també del Centre de Formació Permanent Francesc Grau i Viader, una xerrada que tindrà lloc el 10 de setembre. La tinent d'alcaldia ha confirmat el positiu d'una nena a la privada Children's House, que aquest dilluns ha tornat a obrir portes. Segons Mateu, la gestió del cas s'ha resolt de forma molt positiva.
De seguida es va fer la traçabilitat d'aquest cas positiu. Tant les educadores d'aquesta escola com la resta d'alumnes van donar negatius. L'escola estava tancada. S'estava fent en aquesta nena i la família doncs, estaven fent la quarantena d'aquests 15 dies i avui l'escola ja ha tornat a obrir.
Són declaracions de Montserrat Mateu, la tinent d'alcaldia d'Educació, a aquesta emissora. Seguim en directe a l'Info Migdia de Ràdio Calella Televisió. Només una persona s'ha presentat al procés per cobrir provisionalment la plaça d'inspector en cap de la policia local, que aquest dijous 31 de juliol quedarà buida per la jubilació de Joan Viladamat. Però no sembla que el relleu es produeixi de forma immediata. A tenor de les paraules del portaveu del govern i responsable de seguretat, Josep Torres, que en declaracions a aquesta emissora ha assegurat que no és un aspecte que hagi de preocupar molt perquè el servei de les pròximes setmanes i de tot l'estiu està planificat. De fet, l'Ajuntament de Calella encara no ha conclòs completament el procés per cobrir aquesta plaça, que, com dèiem, el procés al qual només s'hi ha presentat una persona candidata que ha presentat un currículum que la comissió creada expressament per fer-ne el seguiment ha valorat positivament. Pel tinent d'alcaldia Torres, qui opta al lloc de treball, compleix les expectatives del govern municipal i l'àrea que ell lidera i ha afegit que no ha de preocupar amb accés, que encara no hi hagi data perquè es faci efectiva la seva incorporació, com tot apunta que passarà d'ell o d'ella, això sí, no n'ha volgut donar cap altra informació.
Crec que el candidat que s'ha triat és un candidat que compleix les expectatives, almenys d'aquesta regidoria, per tal de que faci una bona feina, i clar, el recanvi, per dir-ho d'alguna manera, no pot ser d'altra manera que quan la persona que està actualment en marxa, l'actor actual, ja ho ha planificat tot i ha deixat tot l'estiu planificat, perquè no es planifica d'avui per demà. Per tant, està tot l'estiu planificat, estem tranquils en aquest sentit. També tenim gent competent dintre de la prefectura, perquè no només estem parlant de l'inspector, hi ha dos sergents i un inspector, i a partir d'aquí ells seran els que facin la feina que calgui.
La persona que rellevarà Joan Viladamat arribarà a la prefectura de la policia local amb un contracte de comissió de serveis ocupant la plaça de forma provisional fins que es convoqui el concurs oposició, que és la voluntat expressada per l'equip de govern de Junts per Calella i el PSC.
Necessitàvem la figura d'inspector per poder tirar endavant doncs, aquest temps que sigui necessari per fer les bases, per preparar les coses i per fer un concurs obert, perquè també, torno a repetir, no es pot fer d'una altra manera. Per tant, aquesta persona vindrà en comissió de serveis i aquesta comissió de serveis és per un any prorrogable un any més. O sigui, que és el que nosaltres valorem que necessitarem per fer doncs, tot el procés per tal de convocar el concurs.
I durant aquest temps, la persona que es posi al capdavant de la comissaria cobrarà menys que el seu predecessor per la mateixa feina, aproximadament uns 1.500 euros anuals, malgrat que la seva retribució ha quedat actualitzada per acord plenari. El tinent d'alcaldia Torres ha aclarit que tot plegat es deu a la pèrdua d'un complement personal que sí cobrava en aquest cas Joan Viladamat.
Si no s'hagués fet el tràmit que havien de fer en ple, doncs aquest inspector nou cobraria per sota del que està cobrant la gran majoria d'inspectors de la zona, i fins i tot aquesta mateixa persona. Per què? Doncs perquè hi ha un salari en catàleg de l'any 2006 que està per sota del que cobra actualment l'inspector. L'inspector cobra un complement i, clar, en el moment que marxi l'inspector, aquest complement desapareix. I és per aquesta raó per la que van fer aquesta, diguéssim, aprovació en ple del lloc de treball de l'inspector per tal de mantenir el sou que ara en aquests moments té l'inspector.
Segons Torres, amb l'acord plenari que està cobert a nivell pressupostari, el nou inspector en cap de la policia local passarà a cobrar un sou equivalent a la mitjana dels màxims comandaments policials de les comissaries de la zona. La pandèmia del coronavirus ha obligat els centres d'atenció primària a revisar els protocols d'atenció als seus usuaris per disminuir així el risc de contagi en aquests espais tancats. Per això, i des de fa setmanes, els professionals prioritzen l'atenció telefònica en detriment de les visites presencials que queden restringides a situacions d'urgència vital o per consultes i proves diagnòstiques prescrites pels mateixos facultatius. La Corporació de Salut del Maresme i la Selva acaba de posar en marxa una campanya de conscienciació perquè la població prengui consciència, conegui la importància de trucar als CAPs abans d'acudir-hi. La campanya incideix en que davant de qualsevol problema de salut o consulta es truqui. D'aquesta manera es redueix la presència de persones als centres i s'optimitzen millor tots els recursos. Imma Morató és la directora d'Atenció Primària de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva.
Seguir les recomanacions del Departament de Salut per tal d'evitar que hi hagi molta gent acumulada en els llocs tancats és intentar donar el màxim de resposta a totes les demandes dels usuaris, però per via telefònica. El que és més important de tot és que els usuaris sempre truquin abans de venir al CAP.
Quan el pacient truca al seu centre d'atenció primària, el personal d'admissions l'atén i si es tracta d'un problema de salut es trasllada la informació als professionals sanitaris. Llavors aquests es posen en contacte amb l'usuari i decideixen sempre sota criteris mèdics si és necessari el desplaçament. Des de l'organisme sanitari també es recorda les possibilitats que ofereix l'espai digital La meva salut per demanar canviar o anul·lar visites, per renovar el pla de medicació, consultar els resultats de proves diagnòstiques o fins i tot també tramitar baixes laborals. Cal donar-se d'alta emplenant el formulari de dades personals que hi ha disponible al portal web lamevasalut.gencat.cat. La campanya de conscienciació per reduir les visites presencials als CAPs se suma al seguit de mesures que s'han hagut de prendre a l'entorn sanitari com a conseqüència de la pandèmia del coronavirus. Per exemple, senyalitzar les cadires per mantenir la distància de seguretat, senyalització també davant del taulell d'admissions o dispensadors de gel hidroalcohòlic que s'han repartit per totes les instal·lacions. Altres notícies. L'atur ha crescut a Catalunya en 61.000 persones entre abril i juny, segons dades que ofereix l'enquesta de població activa. La taxa d'atur catalana se situa en el 12,78%, deixant la xifra total d'aturats en els 472.900. Segons l'EPA, a Catalunya s'han perdut 223.700 llocs de treball en el segon trimestre de l'any. Al conjunt de l'estat espanyol, la taxa d'atur és del 15,3%. L'enquesta també especifica que més de 3 milions de persones van treballar des de casa la major part del temps del confinament. I una altra dada és que hi ha 74.900 famílies més en què tots els seus membres actius estan a l'atur. Espanya és, juntament amb Itàlia, l'estat de la Unió Europea, amb una caiguda del PIB més forta com a conseqüència de la crisi de la Covid. Renfe ha denunciat als Mossos d'Esquadra la trencadissa de fins a 35 vidres d'un sol tren a Mataró. Això va passar diumenge al matí. L'acció no va causar ferits, però sí retards, perquè tots els passatgers van haver de baixar del comboi i esperar el següent tren per arribar al seu destí. Segons ha informat la companyia ferroviària, la reparació del tren costarà més de 20.000 euros. Diners que se sumen a les despeses que només en mig any ha hagut d'assumir també per altres accions vandàliques, principalment pintades de grafit. Se'n calcula unes 500 i la neteja i reparació tindrà un cost superior als 2 milions d'euros. I tres exalcaldes de Tiana, Esther Pujol, Ferran Vallès-Pinós i Emili Muñoz, han demanat la dimissió de la regidora Marta Guàrdia per haver-los responsabilitzat de la situació del geriàtric del municipi, on 31 persones han mort a causa de la Covid. Tots tres signen un comunicat reprovant que Guàrdia digués en l'últim ple que calia buscar els responsables del drama humà viscut a la residència en els anteriors alcaldes. Diuen tots tres que és una actuació gratuïta amb la que la regidora, que per cert és la segona tinent d'alcaldia i té les carteres de Cicle de Vida i Cultura, diuen que vol amagar les seves pròpies responsabilitats. Els Amics del Patrimoni Històric de Calella organitzen una nova conferència, es farà al pati del Museu Arxiu i parlaran de l'aportació del calellenc Felip de Saleta a la Renaixença catalana. Xavier Gamell, el president de l'entitat, ha lamentat que hagi estat una figura oblidada i gens tractada en els estudis literaris del nostre país.
Felip de Saleta va ser un poeta important que va morir molt, molt jove. I va fer un parell de llibres que han passat bastant desapercebuts. Però és un exponent del que és de la Renaixença a Catalunya de l'època de final del segle XIX. Descobrirà la gent uns poemes impressionants, diríem, que sembla estrany que no es conegui prou i que hagi passat a l'oblit. Pensa que va morir molt superjove, 27 o 28 anys.
De família de propietaris rurals i nascut a Calella l'any 1853, Felip de Saleta va publicar un parell de llibres, Fantasies i Guspires, així les va titular. El ponent serà el filòleg i catedràtic de Llengua i Literatura Catalana, Josep Camps i Arbós, qui recorda la importància de tota la nissaga del Saleta.
Ell va néixer a Calella, a Can Saleta, però amb una nissaga d'una gent, l'honorat de Saleta potser és el més conegut, tota una nissaga Saleta que n'hi hauria per explicar bastantes coses de tot el segle XVIII.
La conferència començarà a les 9 del vespre i comptarà amb totes les mesures de prevenció adequades. Recordeu que serà obligatori per accedir-hi l'ús de la mascareta. I avui hem de parlar d'una nova cancel·lació, també d'una festa major, en aquest cas la de Malgrat de Mar. L'alcalde Joan Mercader ha dit a l'emissora municipal que des d'un primer moment s'havia treballat conjuntament amb les entitats per fer una festa major de Sant Roc diferent, adaptada a les circumstàncies, eliminant els grans esdeveniments i també la fira d'atraccions per evitar grans aglomeracions, però que finalment la tendència a l'alça de casos de coronavirus, tant a l'àrea metropolitana de Barcelona com a la regió sanitària de Girona, desaconsellen realitzar esdeveniments amb molta participació i mobilització. Són declaracions de l'alcalde a Ona Malgrat.
Des del govern municipal tenim la responsabilitat d'assegurar i garantir la salut, però les darreres restriccions i declaracions per part de la Generalitat de Catalunya i l'evolució dels brots dels darrers dies, tant a l'àrea metropolitana de Barcelona com de la regió sanitària de Girona, i la seva tendència desaconsellen totalment la celebració d'esdeveniments amb una gran participació i mobilització de la gent.
La festa major de Sant Roc estava prevista pel 16 d'agost. La decisió de cancel·lar-la s'ha comunicat aquest dilluns en una roda de premsa on hi han assistit tant l'alcalde com també la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Malgrat de Mar.
Meti Polit us ofereix el temps.
Doncs acabarem, com sempre, l'info migdia amb la previsió meteorològica en contacte amb el nostre home del temps, amb el Joaquim Serra. Joaquim, Quim, bon dia.
Hola, bon dia. Avui la jornada de moment continua sense complicacions, tot i que el dia ha començat amb alguns núvols, amb alguna goteta que s'escapava aquesta matinada a la zona central del Maresme, quatre gotes mal puntades. Tot això el que ha fet és que les temperatures mínimes hagin estat una mica més elevades respecte a les d'ahir, i les màximes, tot i que baixar una mica, no deixaran de ser càlides, amb valors que puntualment al Maresme més interior poden arribar cap als 31 graus. Els vents seran fluixos aquesta tarda del sector est i la situació marítima estarà tranquil·la amb marejol. De cara a demà s'espera que la temperatura diurna es torni a recuperar. De nit, per contra, podria baixar una mica, però molt poca cosa. Xafogó marcada i un nou dia dominat per la tranquil·litat pel que fa als vents i pel que fa a la situació marítima a tota la costa de la comarca.
Net i Polit us ha ofert el temps.
En la situació actual, Net i Polit ofereix els seus productes d'higiene professionals a empreses i establiments que estiguin oberts o que es disposin a obrir properament, així com a clients particulars. Net i Polit disposa de productes amb efectivitat satisfactòria i homologada per la neteja i la desinfecció de terres, mobiliari i mans. A Net i Polit disposem de dispensadors manuals per als clients dels establiments amb muntatge gratuït a paret del vostre establiment a l'adquirir els nostres productes hidroalcohòlics. Consulteu les ofertes vigents. Informació de dilluns a divendres de 9 a 13 hores al 93 766 0074 i per mail netipolit13@gmail.com. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella.
És la 1:21, posem el punt final aquí a l'info d'avui dimarts, 28 de juliol. I tornarem amb més notícies ara demà, puntuals a la 1. Fins llavors recordeu que podeu seguir connectats a l'actualitat local, també comarcal, a través de la nostra pàgina web, és radiocalellatv.cat. Fins demà, adeu-siau.
Recupera l'informatiu a radiocalellatv.cat.